Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscripta. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, Txell.
Avui quasi bé...
Estic ocupant la cadira en Albano, avui.
Estàs ocupant la cabina d'Albano perquè l'Albano plou a Barcelona i quan plou a Barcelona...
S'acaba el món.
S'acaba el món, correcte. I l'Albano està atrapat a les rondes, crec, intentant arribar des de fa estona, una mica cabrejat, podríem dir, no ho sé.
Sí, ara sí, sí. No.
Intentarem connectar amb ell amb telèfon, a veure si ho aconseguim.
No, el problema no és que no hagi sortit amb temps, diguéssim.
No, si ell em diu, si he sortit amb més temps del que faig normalment perquè ja preveia embolic per culpa de la pluja, vull dir que ell és previsor, però les coses sempre es compliquen. Per tant, comencem tu i jo debatint.
Podríem començar de tot dient piove porco governo.
Me'ns ho traduiràs?
És una expressió prou coneguda, pensava que potser la coneixies. És aquesta expressió de dir plou, govern porc, diguéssim, no? Traduït literalment, és una expressió en italià.
Vale.
Que és culpa del govern quan plou, diguéssim, no?
Doncs culpa de Salvador Illa. Doncs veig que el que sí que han d'arribar a casa i sí que es van connectant és la gent, això no hi ha problema. Bon vespre ens diu diversa gent, així que bon vespre a tots vosaltres. Benvinguts una setmana més a la tertúlia. Recordar-vos això, que podeu comentar a YouTube, que podeu comentar el hashtag tertúlia proscrita Illa, perquè avui també parlarem d'aquest govern de Salvador Illa i del que està fent, i per tant veig que aneu arribant tots. Doncs comencem tu i jo i amb un convidat.
Exacte,
Costa, mentre sí. No tenim l'Albano. I comencem parlant, precisament volia tenir avui l'Albano aquí perquè la setmana passada l'Albano posava el crit al cel per la decisió que havia pres el govern d'Illa i el govern de Sánchez pactant, no?, l'entrada de la policia espanyola, de la Guàrdia Civil, a entrar al CAT 112, al Centre de Gestió de Trucades d'Emergències de Catalunya, i teníem el gran dubte de què suposava això, no?, d'alguna manera. És una clara invasió de les competències que fins ara ha tingut els Mossos d'Esquadra pel que fa a les policies. Realment és un pas més en l'espanyolització de la Generalitat. Per respondre això, ara ho parlarem nosaltres, però volíem connectar amb Pol Baraza, periodista de VilaWeb, que està a la redacció de VilaWeb. Hola, bon vespre, Pol, benvingut a la tertúlia.
Bon vespre, què tal?
Dic que volíem connectar amb tu perquè és precisament qui ho has seguit més des de la redacció de VilaWeb, que has intentat entendre, que no ha sigut fàcil, no?, entendre de què estaven parlant, perquè diguéssim que les declaracions sempre no han sigut clares del tot, però què suposa aquesta integració en el CAT 112?
Correcte. Ha estat un acord que ha aixecat moltíssima polseguera i també ha causat molt malestar als partits independentistes. Però aquest acord, que va arribar la setmana passada, el dijous passat, en la Junta de Seguretat, el que implica és una integració total a la sala d'operacions del CAT 112, de la gestió de les trucades d'emergències. Clar, quina és la principal diferència? És a dir, fins ara, de coordinació amb la Guàrdia Civil i la policia espanyola ja n'hi havia. Però ara hi ha una diferència substancial, i és que han entrat a dins de la sala d'operacions. Això no ens hem d'imaginar que entren allà físicament, sinó que formen part de dins de l'aplicatiu, i aleshores quan una persona truca, per exemple, al 112 i es gestionen les emergències, doncs ara mateix podran ser titulars d'una emergència, que d'aquest titular en pengen els diferents cossos, no? Podran ser això, responsables dels incidents. I a part, hi ha una altra diferència també, és que a partir d'ara tindran accés a tota la informació del que vindria a ser les incidències que gestiona el 112. Clar, quan es va acordar hi havia molta polèmica, o es va generar molta polèmica, molta gent que es pregunta: ostres, jo ara si truco el 112, això implica que em vindrà una patrulla de la Guàrdia Civil a casa? Clar, això no és ben bé així. És a dir, es truca al 112 tal com recull l'Estatut i també la llei espanyola, cada cos policial té les seves competències i, per tant, això s'haurà de respectar. És a dir, per entendre'ns una mica, quan es faci alguna trucada o alguna incidència en qüestions d'immigració, d'alguna persona que tingui la situació irregular, doncs administrativa irregular, doncs això ho gestionaria la policia espanyola, no? Si es fan... Bé, és això, mirar d'acotar-ho amb quines competències són. Que, d'entrada, també és veritat que els Mossos, parlant amb uns quants agents dels Mossos d'Esquadra, tampoc no els ha fet molt traspàs d'informació i sí que això ho han rebut amb una certa cautela, perquè ells ho reben com, malgrat que s'han fet explicacions i compareixences, no acaba de quedar molt clar de quina és realment aquesta estructura que s'acabarà fent, perquè està en fase de proves, i els Mossos una mica, amb els agents dels quals hem parlat, tenen la sensació de com una mica de tutela, no? De tutelatge per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.
De fet, aquests dies el PSC, no, davant les crítiques, defensava dient és una cosa que el govern d'Aragonès ja preveia, és una cosa que ja es va intentar negociar amb el govern de Torra, amb el govern de Puigdemont, fins i tot. Però clar, per altra banda, els governs, els partits independentistes ho critiquen fortament. És veritat que s'estava negociant, s'estava negociant el mateix?
Mm-hmm. Això que es va acordar el dijous és un tema que ve de lluny, ja es va començar a parlar el 2017, però sí que parlant a un fons del govern del president Puigdemont i del president Aragonès, totes ens diuen que el que s'ha acordat a dia d'avui no té res a veure amb el que s'havia parlat fins ara. És a dir, els governs catalans i espanyols coincidien en el fet que hi havia d'haver un traspàs d'informació, una bona relació entre els cossos policials per tractar diferents qüestions rellevants, que s'havia, per una banda, això, millorar la comunicació i, per l'altra banda, també disposar de més recursos. Però el que ha passat és que els governs independentistes fins ara resistien a fer entrar la Guàrdia Civil i la policia espanyola a la sala d'operacions, a incorporar-los directament al 112, i això és el que ha passat ara amb un govern del PSC. No? Jo crec que aquesta hauria de ser la principal diferència, que el que el que s'havia parlat fins ara és bastant diferent del que ha acabat passant.
A més, per una banda, no, es parlava també, hi havia, i si això s'ha posat en el calaix i no s'ha fet, no, la proposta dels Mossos de que assumissin també ells les competències de seguretat dels ports i dels aeroports i que s'integressin directament a l'Europol. És a dir, això Marlaska s'havia compromès a fer-ho, però en canvi això no s'ha fet i s'ha fet l'altre, no, d'alguna manera. Suposo que aquí també és una de les coses que estan molestos.
Correcte. En una junta de seguretat que s'havia de fer abans de les eleccions, que es va suspendre precisament per les eleccions, això ja s'havia de tractar. Hi havia l'esperança que també es tractés en aquesta junta del dijous passat, però això ha caigut. I això des de les mateixes fonts aquestes dels governs anteriors i també dels Mossos d'Esquadra els sorprèn una mica, perquè per una banda, diguem que s'han cedit competències a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola i, en canvi, els Mossos d'Esquadra, un tema primordial com era la gestió dels ports i els aeroports, doncs ha quedat curt. Ara mateix no hi ha acord, malgrat que semblava, tot feia pensar que en podria sortir alguna cosa.
Doncs moltes gràcies, Pol, per situar-nos i ara nosaltres debatarem sobre tot això aquí a la taula. Gràcies.
Molt bé, que vagi molt bé.
Costa, què et sembla tot plegat? Més una espanyolització? No, no n'hi ha per tant. Avui els partits independentistes intentaven al ple del Parlament fer que el govern fes marxa enrere, però s'ha demostrat una vegada més que els vots no donen al Parlament i que per tant no podien fer res.
Bé, és que clar, posar la guineu a cuidar de les UVS té aquestes coses, no? Perquè al final això és un acord entre el govern espanyol investit per Junts i Esquerra Republicana i el govern català investit per Esquerra Republicana. Aleshores, clar, si tu els investeixes, els dones el poder, després apliquen el que ha pactat o el que ells duen al seu programa, no? I ens hauríem de preguntar què carai negocien quan les investidures, no? I després a mi també m'ha semblat, diguéssim, fins i tot divertit, per la banda penosa, diguéssim, que veies a tothom gesticulant i protestant, no?, al Parlament de Catalunya, allà dient, oh, però què esteu fent, però què esteu fent, però clar, dius, però què esteu fent, però si estan governant amb els vots que els hi heu donat. Uh-huh. Per tant, d'alguna manera, supos que deu voler dir que ni el PSC a Catalunya ni el PSOE a Espanya tenen cap por de perdre els vots que els han investit, perquè si no farien aquestes coses o tot és una comèdia, perquè clar, si els partits independentistes realment estan tan enfadats i els dos governs depenen dels seus vots, aquí hi ha alguna cosa que no ens expliquen, no? Hi ha alguna cosa que no està anant així com seria previsible, perquè realment, si això és una cosa realment important pels partits independentistes, perquè és un retrocés en les competències de Mossos d'Esquadra i en les competències d'emergències que són pròpies de la Generalitat, la lògica diu que haurien de tenir el poder suficient per impedir-ho. I no ens estan explicant per què no ho aturen, o potser és que no tenen realment tant poder com ens han venut, no ho sé. És a dir, però sí que està clar que, a veure, potser no ho notarem, els ciutadans no ho notarem gaire, en el sentit que, com ara explicava, si trucam al 112, has de suposar que ens atendrà la mateixa persona, perquè no et contesta la policia directament al 112. És a dir, la diferència o el que suposa la creació d'aquest telèfon d'emergències és que ara ja no truques directament a la policia, uh-huh. sinó que truques a una central que t'envia el cos d'emergències més indicat a la situació que tu denuncies, i se suposa que això optimitza una mica la coordinació i tot plegat. Per tant, els ciutadans, en teoria, no hauríem de notar en l'atenció que rebem. Després, en el servei que rebem, no ho sé. És a dir, perquè si en un lloc no hi ha Mossos i arriba la policia espanyola perquè no hi ha Mossos disponibles, doncs en teoria és una cosa que deu poder passar, no? Si la coordinació d'emergències detecta que en el lloc de l'emergència no hi ha Mossos disponibles i que en canvi hi ha una caserna de la policia espanyola al costat, doncs, o de la Guàrdia Civil, una comissaria o una caserna, potser ens envien la policia espanyola. No? Això és el que, d'alguna manera...
És la lletra petita que deia el Pol, no?
És el que no sabem, però...
No explicar, no
però
sabem.
És que si no és això, què és? Jo crec que és evident que el que demostra és que som en un altre escenari polític. És a dir, això és indiscutible. Jo estic d'acord que això en un govern presidit... per Puigdemont o per Quim Torra o fins i tot per Pere Aragonès, si s'hagués fet una cosa així, almenys s'hauria venut d'una altra manera. No és la típica cosa que fa algú que creu mínimament en l'autonomia. Ja no et dic amb la independència.
Anem a fer una prova, Costa. A veure si podem parlar amb l'Albano mentre estava intentant arribar al plató. Albano, bon vespre. Ah, no, mira.
És el, doncs no, és el no telèfon 112 que no funciona bé.
No funcionava el 112.
Ens ha trucat i no...
No, el teníem, però...
O potser és Pegasus que li ha fet saltar la...
Més la bé, si t'anem a tenir bé. Doncs no ha funcionat la prova, diguéssim, que anàvem a provar. Jo tenia un dubte ara escoltant-te, Costa, perquè... Clar, en part de tot això em pregunto, la decisió presa tant pels comuns com per Esquerra de no entrar en aquest govern també fa que el PSC pugui prendre aquest tipus de mesures sense major dificultat? És a dir, si Esquerra estigués dins aquest govern, això s'hagués pogut fer? O com a soci de govern a dintre això hagués generat unes friccions que haguessin fet més difícil aquest tipus de decisions? És a dir, va ser una bona decisió no entrar en el govern?
A veure, tot això ve de lluny, diguéssim. Jo he dit milions de vegades que després del 155 vàrem recuperar les institucions, però no vàrem recuperar ni l'autonomia ni la democràcia. És a dir, les institucions catalanes segueixen intervingudes des del 155 i no han tornat mai més a tenir la mateixa autonomia i la mateixa capacitat política que tenien abans. A veure... A mi, jo quan s'ha donat aquesta informació, no?, de que hi haurà la policia de Marlaska allà al 112, a mi em va recordar quan Marlaska també va ser convidat al centre de coordinació del dispositiu policial durant la batalla d'Urquinaona. És a dir, allà sí que hi havia... Sí que hi havia un conseller suposadament independentista, que era Miquel Buch, que tenia la policia espanyola i a Marlaska també a la cuina de la repressió de les protestes post-sentència. Per tant, hi ha precedents, no? Hi ha precedents de que a vegades es prenen decisions per part de les institucions de la Generalitat bastant incomprensibles per un per un independentista o per algú que es cregui l'autonomia de la Generalitat. Si no entres al govern, li dones més marge de maniobra, però si el govern realment depèn de tu i tens capacitat d'incidència, no hauria de poder fer alguna cosa que realment vagi a trepitjar una línia vermella que tu li has posat. Però és el que deia abans, potser el que passa és que una vegada que li has donat els vots, l'aritmètica parlamentària,
que
és el que s'ha notat avui. Avui, justament avui s'ha vist això, que l'aritmètica parlamentària no et permet fer-lo caure. I com que l'aritmètica parlamentària no et permet fer-lo caure, no tens el poder que et creus que tens.
Bueno, necessitaries els comuns per fer-lo caure, no?
Necessitaries els comuns sumats amb els vots independentistes.
Sí.
Jo em sembla que tampoc arriben.
Tampoc arriben, no? Ara que estava calculant
tu. Jo em sembla que tampoc arriben, no? Perquè ja... No, definitivament no arriben, no perquè arriben, la majoria no. absoluta és PSOE, PP i Vox.
Sí, sí, sí.
Tenen
sí,
majoria
sí.
absoluta.
No, no es poden fer tomar cap manera.
No, amb els comuns tampoc es podria fer caure el govern. Per tant, quan tens una majoria espanyolista al Parlament, en realitat la teva capacitat de negociació amb aquest govern quan prengui decisions espanyolistes és molt... és molt limitada. Per això no s'hauria d'haver investit aquest govern.
A veure, tornem a provar. Albano, bon vespre.
Hola, què tal? Com esteu?
Bueno, millor que tu, creiem.
Bueno, ara us explicaré, però mira, és la qüestió del transport públic, del transport privat, d'entrar a Barcelona, i bueno, és que els que vivim fora de la ciutat ho tenim una mica complicat sovint. Escolteu-me, us estava escoltant ara. Recordeu que la setmana passada jo estava molt enfadat amb aquesta...
Sí, ho hem qüestió. Recordat, ho hem recordat.
Estava que... I avui, en canvi, avui estic més optimista, més, no diré content, però sí que puc dir optimista. Per què? Perquè això que estem veient, això que hem vist avui, aquestes votacions, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional...
Sí.
Doncs, és a dir... Soc optimista perquè crec que queda molt clar, i a vegades potser nosaltres que estem aquí tot el dia a la tertúlia, que amunt, que avall, que esquerra, que no sé què, potser ja ho teníem clar, però jo penso que potser molta gent legítimament creia que potser aquesta estratègia d'Esquerra Republicana de dir, mira, fem president Illa perquè hi hagi un govern de progrés, a més s'han compromès a la clau de la caixa, s'han compromès a cuidar la llengua i tal, m'imagino que hi haurà una part de gent que honestament s'ho va creure o que va pensar que valia la pena intentar-ho, com a mínim. I, ostres, coses com aquestes, de veritat, deixen absolutament clar, crec que hi ha per tothom, que això ha estat un engany. Que això ha estat un engany que algun dia sabrem per què Esquerra va prendre aquesta decisió, i dic que algun dia sabrem, perquè les explicacions que van donar ja és clar i evident que eren mentida. Per tant, l'explicació de per què van prendre la decisió d'investir a Salvador Illa són unes altres. I jo crec que tard o d'hora sabrem quin ha estat el benefici, les amenaces o el preu pel qual Esquerra va vendre el govern de la Generalitat a la monarquia borbònica. Llavors, òbviament, tot això no és per estar content ni feliç, però sí que és veritat que coses com aquestes jo crec que ens ajuden a avançar cap a un objectiu que el vaig dir l'altre dia. Cal derribar el govern del Partit Socialista i els seus còmplices, que són des de Vox fins als comuns, passant per Esquerra. I escolta'm, no penso, però estic a la cantonada de l'estudi. Aviam si puc arribar. Un segon. Plou una mica.
Encara.
Això són, Això és el que es coneix com a coses del directe, no?
Això és com es coneix coses del directe i tant. I ara
clar, si no haguéssim, si no estiguéssim en directe, hauríem pogut esperar una estoneta que arribés en Albano i començar la tertúlia, començar a gravar, diguéssim, una miqueta més tard.
Mira, aviam ara pico el timbre, si li digueu a l'Aleix que m'obri.
L'Aleix ja està a dret per obrir-te, Albano. Això ja sembla ja un streaming d'aquests de...
Mira, sí,
de YouTube, una mica. Ens falta la càmera venint a buscar a l'entrada, però us esteu perdent l'Albano corrents venint cap aquí, nosaltres sí que l'estem veient. Suposo que a més està arribant una mica moll, però mira, arribaràs amb el telèfon i tot, et sentirem.
Què tal?
Encara no surt a plano, però ja el tenim aquí al plató. Ara l'Aleix t'enfoca, ja està.
Ja pots parlar pel micròfon.
Pots penjar, sí. M'has mullat i tot, eh?
Sí, sí,
avui
està plovent.
Avui has patit per arribar a la tertúlia.
Sí, bueno, de fet...
T'haurem de pujar el sou avui, Albano.
O baixar-me, bueno.
No, l'esforç es valora, i tant.
Però bueno, us estava escoltant i... I bé, bona
tarda. Jo crec que ara és el que tu deies, dir, tot això va bé, perquè en una setmana hem constatat, diguéssim, el pa que s'hi dona en aquests pactes d'investidura, i diguéssim, Junts ha après que la investidura d'en Pedro Sánchez potser no era tan, diguéssim, no el tenien lligat tan curt, no era un negoci tan avantatjós com havien venut.
Ho dius per la declaració de Puigdemont d'aquest dilluns i...
Bé, el tema de la qüestió de confiança, teòricament s'haurà de votar al Congrés espanyol, a no ser que ho retirin, no?
A mi el que no m'ha quedat clar d'això, ara que tu... és... No sé si Junts va dir... Escolta'm, presentarem aquesta moció de confiança i si no ens fan cas, què? Perquè al cap d'una hora va sortir Pedro Sánchez i va dir, escolta'm, d'això res.
I ningú n'ha parlat més. Però, no, jo el que vaig entendre, corregiu-me si ho dic malament, és que varen anunciar que havien registrat una proposició al Congrés que s'ha de votar instant Pedro Sánchez a presentar una qüestió de confiança. Clar, la qüestió de confiança és una iniciativa que la
prendrà el Sánchez.
Que l'ha de fer Pedro Sánchez. Tu l'únic que pots fer és votar, demanar-li que ho faci. I ell pot no complir-ho encara que s'aprovi.
Clar,
perquè, de
això...
fet, em sembla... Això al Parlament de Catalunya hi ha un precedent, que el Parlament de Catalunya ha intervingut i adulterat per la repressió, aprofitant que faltaven vots independentistes, una vegada va aprovar una resolució també molt semblant, i, evidentment, el president Torra, això era l'editorial del president Torra, el president Torra no va, diguéssim, fer cas d'una resolució que s'havia aprovat estrictament gràcies a la repressió i la complicitat dels comuns i tota l'altra diguéssim petoleia unionista que havien aprofitat que faltaven vots independentistes i que s'estava furtant la voluntat popular, la representació popular dels catalans per aprovar una cosa que no tenia legitimitat democràtica. Però no crec que sigui el cas ara que allò a Madrid s'aprovi o no s'aprovi, però jo crec que és curiós que se n'ha... Jo crec que tots plegats ho han intentat ja posar una mica ja sota la catifa i no parlar-ne gaire fort, però ha coincidit, no?, temporalment entre aquest anunci de Puigdemont i després aquestes intervencions que ha fet Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya també fotent el crit al cel per aquestes decisions del govern Illa que ells han investit.
Però és que és una rere l'altra.
Perquè... És aprendre, no?, és aprendre per la realitat de les hòsties que et foten, que tu has investit i no tens cap garantia de compliment del que has pactat.
De fet, bueno, que s'hauria de veure què van pactar, també, perquè sembla que no van pactar absolutament res, perquè les coses que deien que havien pactat no s'han complert, però totes les altres... Jo vull...
Bueno, sembla ser que hi ha uns quants càrrecs a la
Generalitat. Bueno, sí, els càrrecs, per això te deia.
Això sembla ser bueno, però
això són les coses que sabem.
No? Unes quantes dotzenes de càrrecs que continuen cobrant, no?
Jo cada cop estic més convençut que, a banda dels càrrecs, hi ha moltes altres... Vull dir, de la mateixa manera que és impossible... que Esquerra Republicana expliqui algo tan senzill com qui va penjar uns cartells tan infames com els que van explicar, Esquerra Republicana està sent incapaç d'explicar per què va prendre una decisió d'un impacte enorme, no només en l'independentisme, sinó en el país. I, escolta'm, jo crec que és corrupció. És corrupció perquè no ho estan explicant, ens ho estan amagant. Hi ha gat amagat. Jo no em crec que els hagin enganyat. No pot ser que els hagin enganyat. Això no, és mentida. I jo alguna vegada aquí he dit, no, serà perquè els tenen enganxats, perquè els fan xantatge, perquè si els han espiat i no sé què sabran. El que jo vull dir és que davant de que tenim un partit que oculta deliberadament les raons per les quals pren unes decisions que ens impliquen a tots, jo tinc tot el dret com a ciutadà, una de dues, o pensar que els tenen amenaçats i que, per tant, són dèbils i no tenen capacitat de defensar-se de l'estat agressor, o que han cobrat per fer-ho. I algú podria dir, quines proves tens? Jo tinc una prova. La prova és que aquest partit està ocultant perquè ha aprovat a fer president aquest senyor. I avui mateix va comparèixer la consellera de Salut a fer un discurs clavat sobre el sistema sanitari públic, clavat, o fins i tot ultrapassant el que deia Boi Ruiz en el seu moment. I tinc el meu Twitter ple de gent d'Esquerra Republicana posant-se les mans al cap pel que diu la consellera de Salut. Però és que tots sabíem. Salvador Illa, abans de les eleccions, va dir que aquesta serà la consellera de Salut. I la consellera de Salut, implicada en casos escandalosos de gestió de diner públic a la sanitat pública, i avui, a Raquel Sanz, o aquell noi de cabell llarg d'Esquerra, no sé com es diu, bueno, aquest, posant-se les mans al cap. Escolta'm, però vosaltres us heu pensat que nosaltres som l'Eros?
Jo volia dir, per que estava parlant dels alts càrrecs, i que justament aquest mes de novembre va sortir la llista actual dels càrrecs i l'Àlex Solano va fer a VilaWeb un tema parlant sobre això, i el govern d'Illa, estàvem parlant de 1 de novembre en aquell cas, el govern d'Illa mantenia 77 alts càrrecs del sotogoverno d'Aragonès, encara que per ser fidels a la realitat, la majoria tenen un perfil tècnic i la gran part són també càrrecs que... diguéssim que també tenia el govern d'Aragonès prevenents d'abans, com per exemple són les oficines dels expresidents, com ara el d'Artur Mas o la Carles Puigdemont o la de Quim Torra. Vull dir que també s'ha de dir que no queden tants els càrrecs d'Esquerra dins del govern d'Illa.
Una puntualització, aquell noi que jo deia que posava les mans al cap per la consellera és Jordi Albert. Dic, perquè abans he dit el del cabell llarg i he mirat i...
Jo volia fer-vos una pregunta. Parlant d'això, Illa està fent un procés d'espanyolització, diguéssim, d'alguna manera? És a dir, ho vam veure claríssimament en un primer moment, no? Quan de cop va tornar a aparèixer les banderes espanyoles a les institucions de la Generalitat. És a dir, el seu despatx de cop va tornar a aparèixer la bandera espanyola quan els últims anys no hi era, no? Per tant, hi ha un procés d'espanyolització en aquest sentit de dir estem dins d'Espanya, no? És el que ells volen fer-nos entendre. El fet de que la policia espanyola forma part d'això seria un procés d'espanyolització. El fet que, per exemple, no sé, les creus de Sant Jordi es donen a qui es donen és un procés d'espanyolització. Encara que, bueno, que les creus de Sant Jordi, t'he de dir que els últims anys els governs independentistes també les van donar a gent que no sé si entrarien dins la definició concreta de creu de Sant Jordi, perquè creu de Sant Jordi és una distinció creada el 1981 que reconeix, que es representa que els reconeixen pels mèrits de persones o entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Els últims noms que hem tingut no sé si serien ben bé aquesta la definició que jo entenc, com a mínim.
Bueno, està l'Àngels Barceló, nosaltres hi vam dedicar un vídeo perquè vam dir... Però no només les creus de Sant Jordi o la bandera, que algú podria dir, bueno, són qüestions simbòliques, que aquí sempre hem defensat que les qüestions simbòliques són també són molt importants. Però, escolta'm, va, hi ha, crec que és el secretari del govern, i hi ha un parell de càrrecs, ara no me'n recordo el nom tampoc avui, directament relacionats amb societat civil. Vull dir, a Tarragona, el PSC de Tarragona, és part orgànica i té gent que són dirigents del PSC de Tarragona I de societat civil, i, és a dir...
L'alcalde de Tarragona ve de Ciutadans.
L'alcalde de Tarragona ve de Ciutadans. Per tant, no és només una qüestió simbòlica, que també són importants, és que manen uns espanyolistes. I atenció...
I la Núria Parlon, que és la consellera d'Interior d'aquest govern, va integrar els regidors de Ciutadans al seu equip de govern de Santa Coloma.
I una altra, la cap de comunicació del govern de la Generalitat, era la directora de Clònica Global, que és, diguéssim, és el periòdic germà de l'Espanyol de Pedro J. És a dir, no és una impressió nostra perquè som uns cara girats.
De fet, al xat, el Marc Solà diu i ella no va anar als Premis de les Lletres Catalanes, per exemple. És veritat, aquesta setmana hi havia els Premis Santa Llúcia i el president no hi va ser, suposo que no ho considerava important.
Bé, jo crec que aquí també hi ha una cosa d'expectatives, és a dir, què esperes tu quan fas Illa president, no? És a dir, ara tampoc no vull relativitzar les coses, però és a dir, si tu coneixes la biografia d'Illa i el paper que va fer el 2017 i com anava a la maneta amb Vox i amb tota aquella gent, doncs encara està fent un paper moderat, diguéssim, no? O sigui, encara no ha començat a aprovar les coses en Vox, diguéssim, al Parlament, cosa que podria fer en algun moment. Avui em sembla que han votat en contra de la resolució aquesta de Junts i Esquerra.
Els comuns es van abstenir.
I en defensa dels Mossos i del 112.
PSC, Vox i PP.
Per tant, s'han aliat amb Vox i el PP per defensar la Guàrdia Civil i la policia. Però a mi, francament, no em sorprèn. És a dir, tampoc em sorprèn que pactin a tot arreu i que siguin satèl·lits, no? És a dir, quan es discutia fa una mica més d'un any sobre l'amnistia, sobre la investidura d'en Pedro Sánchez i tot això, aquí dèiem una cosa que alguns s'ho prenien malament i es pensaven, no?, que estàvem agredint-los. Dèiem una cosa bastant òbvia, que és que si tu pactes amb el PSOE, amb aquestes circumstàncies polítiques de feblesa i de manca de llibertat política, el que fas és acabar satelitzat del PSOE. Per tant, o sigui, els aliats del PSOE són satèl·lits del PSOE. I Esquerra Republicana, per què ha investit en Salvador Illa president de la Generalitat? Perquè són satèl·lits del PSOE. O sigui, quan sents en Rufián a Madrid, sempre surt a defensar el PSOE. I les intervencions més sonades, les més virals i tot això, normalment surten o en defensa del PSOE o en defensa de Podemos. Yeah. Per tant, jo crec que, és a dir, potser seria un error quedar-nos en la superfície de tot plegat. I jo crec que la raó fonamental és que els lideratges independentistes segueixen sent hostatges del PSOE. Segueixen sent hostatges perquè li deuen la seva llibertat personal. És a dir, en depèn que puguin fer, que puguin continuar fent política, depèn de que el PSOE els hi perdoni la vida.
Ara ho deien aquí al xat, no? Junqueras com Puigdemont estan en posició dèbil, depenen dels jutges. Com pot tenir força si tenen l'espasa de Mocles al coll? Un altre, l'Ircarxics, diu, perdó, quin govern català? Jo pensava que el govern espanyol ha obert una sucursal a Barcelona. I la Mercè diu, però Junts i Esquerra ja els va bé tot plegat. És a dir, que més o menys estan d'acord.
Bueno, clar, és que Salvador Illa és una sucursal de la Moncloa i representa que la Moncloa depèn de Junts i Esquerra. I, clar, al final estan donant voltes a un cercle. Però bé, jo crec que passen coses. I es mouen, diguéssim, es mouen coses i ho hem comentat alguna vegada, Pedro Sánchez no li queda gaire recorregut i quan Pedro Sánchez caigui, Salvador Illa serà una altra la realitat que haurà de gestionar. Veurem.
Per això jo crec que és...
Jo crec que jo m'ho vull mirar des d'un punt de vista que tot això, malauradament, són fases que hem d'anar superant, però bé, així com el món es mou, a Catalunya també es mourà.
Us sembla si canviem de tema? Perquè estem parlant de l'espanyolització, diguéssim, del govern Illa a Catalunya, però potser ara podíem parlar de la francesització, no sé si ho estic dient bé, francesització, perquè avui hem estat pendents de la Catalunya Nord, avui tenim un nou atac al català, la justícia francesa ha prohibit parlar el català als plens, només es podrà utilitzar com a traducció al francès, i malgrat tot, avui, no, l'advocat que porta aquest cas deia, malgrat tot això, avui no és una derrota, no és una victòria, però tampoc és una derrota, ja que això era un recurs que s'havia fet i, per tant, hi ha hagut petites victòries que no va haver-hi en la primera instància, no? Com ara, que ara sí que es pot utilitzar el català per traduir el francès, malgrat tot que no és una gran victòria, és una petita victòria. Per entendre tot plegat, per entendre la situació tot plegat, tenim l'honor de convidar avui a la bellesa Maria Costa, la bellesa de Banys, del Vallespí. Bona nit, Mari.
Bona nit, sí. No és una victòria, no, però sí que hi ha matisos, diguem. Doncs ja sabeu que estava escoltant en Josep Costa amb l'espanyolització que patiu, que és una cosa, una realitat que veiem cada dia. Doncs nosaltres ho patim ara fa 400 anys perquè se'ns nega completament l'existència. Doncs encara és un grau més alt. Doncs som uns municipis a haver demanat que es pugui utilitzar la nostra llengua materna als plens. Doncs ara se pot fer, però com a traducció al francès. Això és una humiliació gratuïta perquè així te mostren ben bé que és una llengua de segona categoria, que en pot traduir una altra més noble i més internacional, però ja és un pas perquè fins ara no es podia fer. Bé, això la primera cosa. Una altra cosa és que no, quan es llegeix les conclusions del jutge, i això és molt interessant, no hi ha referència a l'edicte de Villars-Cotterêts, que és allò que Francesc I, doncs de França, va edictar, i fins ara tothom se'n servia per dir que el francès era l'única llengua de la República, en un moment on ja podeu pensar que al mig d'aquell moment de renaixement no hi havia absolutament ningú que parlés francès, el francès que coneixem actualment. Bé, doncs això s'ha tret aquesta referència i doncs només queda aquest malaurat article 2 de la Constitució, que va ser inventat el 1992, no pas per lluitar en contra del que anomenen les llengües regionals, sinó per lluitar contra l'influència de l'anglès a Europa. Uh-huh. Doncs hem fet un pas, tampoc és una victòria triomfal, però és un pas, i anirem ara al Consell d'Estat. Doncs el Consell d'Estat és el suprem sense les mànigues de punta, però és quasi igual, diguem. Doncs ja sabem que quina serà la defensa que faran del dogma francès, aquesta idea de la república una, indivisible i no sé què. Doncs això, no hi ha cap gran esperança amb el Consell d'Estat, però se'ns obre la porta per anar a
Estrasburg, no?
Sí, i és això que volem fer, perquè a Estrasburg som ciutadans europeus, som un poble minoritari d'Europa, el nostre, compartit, transestatal, i doncs aquí jo penso que hi haurà coses que podrem explicar i que tenim per això una possibilitat de veure la nostra llengua reconeguda com una llengua oficial, capaç de sortir davant de la justícia, davant de l'administració, davant del món sencer. Doncs sí, avui hi ha un petit pas.
Perquè ho entengui la gent, Mari? Perquè potser hi ha gent que no està acabant d'entendre. És a dir, el problema arriba quan un grup de batlles de la Catalunya Nord decidiu parlar català als plens, fer una normativa per poder parlar català als plens, que el que fèieu era parlar en català i després ho traduïeu al francès, és a dir, que no era exclusivament parlar en català, és a dir, que la situació era aquesta, ja sabíeu que...
És a dir, que aquí no es pot fer només parlar en català.
Per això,
per això cal tenir clar que quedem un ramat d'ovelles, això ho cal saber. Doncs, esclar, hi ha molta gent que entén el català. És una altra cosa ser capaços de parlar català al Consell del Ple. Doncs encara queden consellers, regidors que ho poden fer, doncs quan ho fan, esclar que es fa la traducció al francès immediatament perquè tothom pugui entendre, encara més ara amb els mitjans audiovisuals que fan que fem retransmissions automàtiques automàtiques als consells del ple. No, això és una primera cosa. L'humiliació és voler fins a parlar francès primer i traduir al català després, que això fa el ridícul total, perquè vol dir fer el pallasso. És a dir, que tothom entén el que has dit i ho tornes a dir en una llengua minoritària quan ja tothom l'ha entès. Doncs això, és clar que jo ho rebutjo completament i tots els cinc alcaldes que vam fer aquesta aproximació, hem decidit no fer-ho.
Entenc, per això, Marí, que, és a dir, ho destacava per el sentit de dir el surrealista doblegat, és a dir, que el que estan lluitant és per quina llengua es parla primer, és a dir...
Sí, estan lluitant per quina llengua es parla primer i al més el que fa, veieu l'estat de l'estat francès, vull dir que és un estat, és un desastre, vull dir, és com de l'altre món, vull dir, no tenim ni parlament, vull dir, ni una mínima possibilitat de federalisme, ni una mínima possibilitat de fer coses proporcionals, perquè això només entenen la cosa majoritària, en fi. Bé, i doncs al mig de tot això, cinc petits alcaldes, vull dir, de poblets, fan por a l'estat francès, els hi fa por, perquè tenen por que sigui una escletxa per, esclar, les colònies que encara tenen, com Nova Caledònia, com tot el que és Reunió, Martinique, etc. I tenen encara més por, penso, d'una contaminació a la Bretanya, Déu sap què, perquè sempre hi ha aquesta idea, perquè el que vull dir és que França no és una nació. Aquest és el problema. França és un estat, nació que s'ha fet esclafant, negant, esborrant i oprimint les nacions que li preexistien. Això és la realitat. I doncs, és clar que cada vegada que aixeques una mica el cap, els hi recordes que el dogma, el relat nacional, no funciona. I és això que estem pagant, però és això. Amb això estic molt optimista perquè penso que tot això s'està desconstruint, perquè, és clar, hi ha una realitat europea, hi ha l'existència del Principat. Uh-huh. Vull dir que som transestatals i això, l'existència del Principat fa que no quedem uns fantasmes de no sé què, perquè a darrere del Pirineu hi ha una realitat que també és nostra. Això és molt important, eh?
Albano.
Bona nit, Marí.
Bona nit.
Dues preguntes. La primera és, clar, tu ets batllessa d'un poble petit, deies... Uh-huh. I que hi ha uns altres batlles que també han...
Són cinc batlles, i anteriorment, Marí, veu arribar a ser 25.
Vull explicar una cosa, eren 25, uh-huh. Això cal explicar, perquè, uh-huh, perquè s'entengui bé, eren 25, i d'aquí hi va haver trucades del prefecte, etc. I n'hi ha 20 que finalment han deixat la lluita perquè han tingut por. Això explica, clar, tot.
Per aquí anava la meva pregunta, els cinc que quedeu, sí. És a dir, a banda de que és molt elogiable la vostra postura ferma, sentiu que la gent a la qual representeu, la gent dels vostres pobles, entén i està alineada amb la vostra postura personal?
No sé si ho entén, té empatia, això segur, perquè, i això ho devem al procés, cal veure les coses tal com són. Si s'hagués fet la mateixa cosa fa 10 anys, penso que ningú no ens hagués seguit. Ara hi ha hagut una conscienciació d'identitat catalana molt forta aquí. És a dir, que no té res a veure amb la llengua. Vull dir, hi ha molta gent que la llengua no la domina ni la coneix, però que se sent catalana. I això amb el procés hi ha hagut una empatia, una cosa identitària que s'ha jugat, que veiem cada dia, que fa que la gent entén que estem amenaçats de desaparèixer. Nosaltres i a darrere vosaltres, perquè quan la llengua comença de fluixar, com és el cas al Principat, ho veig cada dia com passo la frontera, és a dir, 3 o 4 vegades la setmana, doncs quan això comença no sabem on para. I doncs jo penso que és un combat que la nostra generació, i ja soc vella, però la nostra generació ha de continuar aquest combat i l'ha de guanyar.
I llavors, en relació a això que deies, la segona pregunta era, us sentiu prou recolzats per la gent del Principat? És a dir, hi hauria... Esperaríeu alguna cosa que no arriba?
No, escolta, jo penso que la gent del Principat ja té prou feina, veus el que vull dir? Encara que sigui el mateix combat, jo vull dir, jo primer al Principat, eh? Tota la vida ho he dit, i al si del Consell de la República hi ha molta gent que no ho ha entès. Els Països Catalans és una cosa, però el Principat, qui ha de guanyar, qui ha de ser un estat, és primer de tot el Principat. Perquè el dia que hi hagi un estat català, jo, per exemple, podré anar reposant terra catalana. Com no ho han pogut fer els meus avis, com no ho ha pogut fer ningú fins ara. I doncs això és molt important, això passa per alt de tot. Ara jo penso que hi ha molta gent que ens dona sosteniment. Tenim el Lluís Puig, que està exiliat aquí, que encara era amb nosaltres a la roda de premsa. És Òmnium qui porta la lluita amb nosaltres, doncs no ens queixem de la gent del sud. El problema, hem quedat molt desconeguts durant anys i panys. Vull dir, una vegada em va passar... cap a Tortosa, una cosa extraordinària, doncs un cambrer me diu, d'on veniu? I dic, vinc de la Catalunya Nord. I me va contestar, doncs, vens de Figueres. Perquè per ell no existia la Catalunya més enllà de la frontera. Doncs quedem molt desconeguts, eh? Per nosaltres aquí, vull dir, la gent gironina, etc. Perquè jo considero que som gironins, eh? Jo considero que fem part de les comarques gironines i del Principat. Eh? La frontera, si no, vull dir, això és evident, eh? Ho veus, hi ha un nord de Catalunya, hi ha una altra Catalunya, però el nord de Catalunya, tot el que és gironí, és nostre. Eh? Doncs aquí hi ha un coneixement, hi ha una interconnexió, ens veiem molt, som parents, vull dir, jo tinc més parents a l'altra cosa, del costat del sud que del costat del nord. Doncs hi ha tot això. I jo, no, jo penso que si el paper que fa el Principat amb nosaltres és el paper que ha de fer. Sí, sí.
Sí que és veritat que per ara en el xat el Miguel Galido deia si aconseguim que el català sigui oficial a Europa, la Catalunya Nord tindrà els francesos no tindran més remei que aturar el genocidi lingüístic que està vivint la Catalunya Nord. És a dir, que sí que podem fer coses com per... ajudar-nos mútuament, d'alguna manera, perquè, com tu deies, som el mateix, però vull dir que si volem defensar el català, el fet que estigui a la Unió Europea segurament també ens ajudaria tots plegats.
És una solució. El problema que tenim tots, que bé, perquè el català a la Unió Europea està molt bé, l'oficialitat està molt bé, tot això està molt bé. El problema que tenim és què passa als patis. I als patis, què passa també amb la música, què passa també amb les cançons que canten els joves, etc. I aquí jo veig, per això ho veig cada dia, que tenim un problema lingüístic. Aquí és quasi acabat, eh? Però el teniu també. I és això que s'ha... Perquè l'oficialitat, en fer una cosa, vull dir, acadèmica, etc., tot això tothom està d'acord, protegir la llengua, tothom està d'acord. La qüestió és viure amb aquesta llengua i fer-la viure. I és aquí que tenim el problema.
I tant. Costa.
Com va, Maria, molt content de poder-te
Hola,
saludar.
Hola, Josep, anem. Així em fa ple veure.
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada, també.
Ara em preguntava jo, després d'aquesta sentència, si algú continua parlant català al ple, què passa?
Escolta, no passa absolutament res, perquè, és clar, ningú, no tenim encara espies que siguin instal·lats allà. Doncs jo tinc una oposició que escriu immediatament al prefecte, però m'és completament igual. El que vull subratllar és que per veure què faria l'estat francès, vaig fer un ple completament en anglès. I ningú no es va queixar, ningú, ni l'oposició, ni la prefectura, ningú, perquè l'anglès deu ser una cosa que els hi sembla molt moderna, molt avançada, etc. Doncs és veritablement un problema de dominació lingüística. A darrere de tot això hi ha un menyspreu pel que som, pel que representem.
I tant, és la demostració claríssima d'això que aquesta... Això, no? Parlar en anglès. Pensava, i escoltant-vos, la importància de no rendir-se, no? D'alguna manera, perquè deies, al principi érem 25, ara som 5, que continuem lluitant, que volem arribar a Estrasburg. La importància que sempre hi hagi gent que no rendeix i que continua lluitant. Suposo que és cabdal, això. Estem d'acord els quatre.
Tenim, desgraciadament, una història compartida i no compartida, però tenim una història que és feta de coses així, és a dir, de gent estava escoltant el que deia, com és possible elegir ella com a president de la Generalitat, és com de l'altre món, com pots pensar ser independentista o pensar-te independentista i votar ella, no sé. Doncs sempre tenim això, som un poble molt estrany, doncs a vegades fem avanços que ningú no faria i tot d'un cop un petit, però una petita pedra ens fa caure. És així, tota la vida ha estat així, tota la nostra història és aquesta. Doncs aquí no rendir-se és important. Tant com queda una petita flama, es pot encendre el foc. Jo hi crec.
I tant, i això és el que parlem sempre, no sovint, que aquí de vegades sembla com, ah, governa illa, ens anem a casa. No, la importància de continuar lluitant cada dia amb petites coses.
Sí, perquè les petites coses que explicava fa 10 minuts... és que la gent al cap d'un moment s'ha de donar compte de què passa, perquè al començament tens el dret d'enganyar-te, tothom té aquest dret, tothom es pot equivocar, avui no passa res, però no, la qüestió és no quedar-se sec, i al cap d'un moment jo penso que les coses que són evidents al cap d'un moment te n'adones, i doncs així a poc a poc la realitat es desvela i s'imposa.
I tant, aquesta setmana, per exemple, a Costa, ho vèiem una mica a les Illes, d'alguna manera, això, no? És a dir, el fet que el moviment de defensa de la llengua hagi estat actiu durant tots aquests mesos, el moment que Vox i PP tenen una crisi, Proens se n'adona que no pot continuar endavant amb aquesta lluita de deixar de... I fins i tot que Vox va més enllà i demana a Proens que per aprovar els pressupostos el català deixa de ser vehicular a les Illes i Proens li respon... Això, Aleix.
El que proposava era carregar-se una la llengua pròpia d'aquesta comunitat tal com marca l'Estatut, això és el que diu la seva esmena com a llengua vehicular a l'escola. I vostè sap que això mai ha estat damunt cap taula de negociació.
No intercanviarem uns pressupostos per rebentar la convivència a les aules. Aquest govern continuarà en les negociacions constants, però amb unes condicions que siguin assumibles. Perquè som conscients de l'aritmètica parlamentària, cap de dir que som un govern en minoria, però també som conscients de la necessitat de seguir amb el canvi que els ciutadans de les Illes Balears varen demanar a les urnes a les passades eleccions.
Per suposat, no defensaré el que diu el PP, eh? Però sí que la importància...
Jo el conec personalment i aquest discurs, diguéssim, l'hauríem pogut signar bastant tots una mica, no?
No, però vull dir que sí que és això, no? La importància de ser actius, continuar lluitant, com han sigut els moviments de defensa de la llengua de l'escola a les Illes, que sempre han sigut superactius, que van fer caure el govern de Bauzà i que ara el PP no s'atreveix a fer allò que un dia els va fer caure.
De fet, això és el que... És el que a principi de legislatura crec que vàrem comentar alguna vegada, no? És a dir, que l'ombra de Bauzà és molt allargada i això poden fer el que vulguin, i crec que Vicent Partal ho escrivia aquesta setmana, no? L'ombra de les victòries a vegades les segueixen percebent els nostres adversaris fins i tot quan nosaltres les hem oblidat. I jo crec que el PP de Mallorca especialment no oblida la patacada immensa que li va suposar la política lingüística anticatalana de Bauzà, perquè va donar lloc a la derrota més sonada de la història del PP, no només a les Illes, sinó probablement a tot arreu de l'estat espanyol, perquè va passar de 35 diputats a 20. I això té molt mèrit, té bastant de mèrit. I això no estic segur que ningú oblida. A la direcció del PP i tota aquesta gent que han de sobreviure d'alguna manera al poder i han de decidir si suïciden, com en Bauzà es va suïcidar, o intenten sobreviure en totes les dificultats que això els suposa. Jo crec que això demostra que estan més vius del que ells voldrien i del que a vegades alguns dels nostres pensen. Perquè fins i tot aquí al Principat, ara en parlàvem, hi ha molta gent que es pensa que la causa de la llengua al País Valencià o a les Illes està absolutament perduda. I jo moltes vegades he explicat que la militància lingüística, l'activisme lingüístic que hi ha, molt particularment en el sector educatiu, a les Illes o al País Valencià, ja la voldríem aquí al Principat.
I tant, la consciència. També a la Catalunya Nord, amb la feina que fa la Bressola i totes les... instituts públics que també fan el català, aquells professors valen un imperi, Marí?
Sí, això, i jo he viscut els últims anys, com algun de vosaltres, tu no, Matxell, ets massa jove, però els últims anys del franquisme. Uh-huh. Doncs en aquell moment cal pensar que la llengua estava prohibida, que no hi havia cap tele, cap ràdio, res en català, com bé ho sabeu, i tot i això, només amb moviments com la Nova Cançó, com gent que ateneus a tot arreu, gent que estava treballant, etc., s'ha mantingut. Vull dir, hi ha gent, i ho sabeu perfectament, que no sabia escriure ni un mot de català perquè l'escola era completament en castellà. I doncs hi ha gent de la meva edat que escriu el català amb faltes perquè va anar a escola en castellà. I aquí què fem? Fem una tertúlia completament audiovisual que pot ser vist internacionalment i la fem amb la nostra llengua. Doncs tampoc cal ser desesperat. Jo, el que fa la Bressol aquí amb l'immersió és extraordinari, el que fa Arrels també, perquè és un bilingüisme molt intel·ligent, i ara jo tinc una esperança aquí, és que la gent s'adona que si vol treballar, si vol fer estudis universitaris interessants, etc., ha de passar la raia. La nostra capital mai no ha estat París, és Barcelona. La gent, i això és una cosa més important que tot l'altre. Aquest jovent que passa la raia i que finalment fa estudis al sud, jo dic al sud, esclar, al nostre sud, almenys, doncs, i jo penso que encara tenim esperança, però hem de fer feina i no hem de deixar mai. És això el problema, és que a vegades estàs cansat, etc. Cal continuar. Cal continuar perquè tenim els estats més bèsties de tota Europa, en tenim dos pel preu d'un, i no sé quin és el més imbècil dels dos, perquè és clar, com que l'un s'inspira de l'altre i encara ho fa més malament, doncs vull dir que són dues plagues borbòniques juntes i una que a més es pensa que ha inventat el concepte de república que ja existia a Grècia 2000 anys abans. Doncs és així, i tenim de conviure amb aquesta gent que ens nega, aquesta gent que pensen que som una cultura de segona zona quan tenim un exèrcit de filòsofs, d'escriptors, d'escultors, de pintors, que finalment que ens han moltes vegades robat gent, robat noms, robat invencions, robat... Doncs tot això ho sabem, és el nostre relat nacional que també hem de fer conèixer. Que hem de fer conèixer, vull dir, a fora. I és per això que necessitem Europa. Necessitem Europa, encara que ens hagi decebut, i molt més que això, encara, però necessitem Europa per fer conèixer Catalunya, perquè la gent entengui el nostre combat.
Sí, ara m'ha vingut a... Escoltant-vos a vosaltres i parlar del català i tal, m'ha vingut al cap les declaracions d'aquesta setmana del Bob Pop a la PM, no sé si l'heu sentit, parlant que aprendre català... Exigir que la gent parli català és classista. I pensava, bueno, encara queda molta feina a fer. Perquè, sí, va dir... Deia exactament... ell... perquè va fer aquell programa TV3 a 3CAT on ell aprenia català, és a dir, l'hem pagat a aprendre català, i deia que sí, que no siguem tan classistes perquè hi ha un punt de classista en això d'aprendre català. Hi ha molta gent que amb sobreviure ja en té prou.
Jo crec
que
no sé si és un problema.
Si parles català et fas ric.
Que ara t'anava a dir, imbècils hi ha tot arreu. Si aquest és un imbècil, doncs no podem fer res. El que passa que aquest imbècil es promociona la seva imbecilitat en uns mitjans públics que en teoria estan pensats per combatre aquestes imbecilitats. Llavors...
A mi m'hauré de perdonar, no sé si és classisme o és una altra cosa, però no sé qui és aquest paio.
Molt bé, molt bé. Quan arribem aquí, quan no sabem qui és aquest tio, ja haurem de... Bé.
Doncs, Marí, t'he de dir que al xat moltíssima gent està dient que moltíssimes gràcies per la fermesa, que estan... Molta gent està descobrint-te avui i en part m'he de dir que me n'alegro. Que ens descobrim uns i els altres és molt important perquè cal que ens coneixem el país de dalt a baix i que ens reconeguem tots nosaltres. Així que moltes gràcies per participar avui a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i gràcies per el que he sentit abans, perquè dona molta energia saber que les coses són compartides. Perquè... Sí. És clar, el tot sempre és més que només que les parts. conjunta. És un tot i és una altra cosa. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Bona nit i fins la pròxima, i tant. Junts serem més forts.
Sí, escolta'm.
Això és una cançó, no?
Són les 59.
Són les 59, sí.
Necessito dir dues coses.
Pues ràpid.
Molt ràpides. Abans parlàvem de les creus de Sant Jordi, de que les estan donant d'aquesta manera. És un bon moment per recordar el nostre company a Roger Espanyol, que la va tornar. Uh-huh. La segona cosa.
Un homenatge a en Roger Espanyol.
Un homenatge a en Roger.
Que va tenir la dignitat de tornar a la Creu de Sant Jordi, sí, en els que li havien donat.
I cada any que passa es confirma que la seva decisió va ser encertada. I la segona cosa que volia dir, jo no sé si ho heu parlat quan jo no hi era, però si és que no, la setmana que ve entenc que parlarem de com els comuns han donat una medalla a Giorgia Meloni, no?
Ah, correcte. No, n'hem parlat.
No n'hem parlat encara, però...
Però la setmana que ve...
Jo vull
parlar la setmana que ve, encara que quedi una mica enrere, perquè aquestes són les coses que volen que... Bueno, va... Sí.
No, però a veure, però és que aquest és el govern espanyol dels comuns que ha pactat la vicepresidència de la Comissió Europea, no només amb Meloni, sinó també amb Viktor Orbán.
Per tant...
És que, clar, després el que ve l'extrema dreta, que ve l'extrema dreta...
Jo crec que és un tema que, escolta'm, com si hem de fer una tertúlia especial.
En reservem minuts, encara que la setmana que ve segur, haurem de parlar d'Esquerra, perquè ja tindrem president després de no sé quants mesos.
Crec que passaran coses. Hi ha una cosa, la gent a vegades potser no lliga tots els caps, però aquesta setmana ha passat una cosa que no té res a veure, o sí, amb nosaltres, no? Que és la caiguda del règim sirià. I jo vull recordar que la revolta democràtica de Síria va començar quan nosaltres començàvem el procés, i pareixia que estaven derrotats i havien desaparegut, i de sobte va i guanyen.
Doncs així acabem, no sense abans dir, Mazón, dimissió. Fins la setmana que ve.